Bon dia. El Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat crearà un registre de finques i iniciatives de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Per primera vegada a la història tenim un registre, un catàleg de totes les accions que s'estan fent arreu del país amb aquest objectiu. Segur que n'hi ha moltes més de les que tenim identificades i segur que n'hi haurà moltes més, però d'entrada que siguem capaços de visualitzar en un únic lloc tot el que es fa al país a l'entorn d'aquest gran objectiu, creiem que és d'entrada molt positiu.
Acabem d'escoltar el conseller del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, en el marc de la seva visita aquest dijous al migdia a Sant Feliu de Pallerols. Tot i que és una tasca que una cinquantena d'entitats ja estan duent a terme, com és aquest registre, ara obre també les portes a particulars a adherir-se i també a beneficiar-se de subvencions per tenir cura del medi natural. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat i ho fem com sempre en titulars. Avui és divendres 25 d'agost de 2023.
El dia en 4 minuts.
Les mesures restrictives per la sequera se seguiran aplicant arreu del territori català. Així ho ha assegurat també el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, en una visita a la Garrotxa. Per Mascort, la prioritat és esperar les pluges i omplir els embassaments. La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa amplia els seus serveis a la resta de la regió sanitària de Girona. Aquesta unitat atén problemàtiques diverses en què algun factor mediambiental afecta a la salut de l'infant. L'Ajuntament de Ridaura millora el camí de Can Sabater. Després del temporal Glòria, part de les pedres i el fang del camí van anar a parar a casa d'un particular. Durant aquesta setmana s'ha acabat l'actuació en aquest camí, que també és d'ús públic. En cultura, 5 són les companyies internacionals que han participat aquests dies. El 41è Festival és dansa. Durant la setmana, les companyies d'Uruguai, Índia, Perú, Moldàvia i Uganda han participat a les nits és dansa i totes elles ja estan a punt per ensenyar els seus balls a partir de demà i diumenge a la nit. Les barraques de festes d'altura en esports són un gran motor econòmic per a les entitats esportives. Clubs petits com el Sant Roc consideren que és una gran ajuda per fer front a les despeses de la temporada. Escoltarem el president de l'entitat, Toni Bosch. I també ens posarem el banyador per parlar de l'equip infantil del Club Natació Olot, que tanca la temporada amb bons resultats. Fa menys un mes van acabar el curs al Campionat d'Espanya. Després d'assolir les mínimes al Campionat de Catalunya, la majoria de nedadores de l'equip van debutar en un estatal.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, moment de repassar l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. Prestatges buits a les cooperatives d'oli de les Garrigues per la pujada de preus. L'oli ha incrementat el preu un 30% i la demanda ha crescut per poc que s'encareixi més. Barcelona tindrà un semàfor de Mortadelo i Filemó per homenatjar Paco Ibáñez. L'alcalde Jaume Collboni ha confirmat personalment a l'impulsor de la proposta que els icònics personatges lluiran en un semàfor de la ciutat. L'incendi de Tenerife, estabilitzat després de 9 dies i amb gairebé 14.700 hectàrees afectades. Encara poden passar diversos dies i setmanes fins que es doni per controlat, ja que hi podria haver-hi petites revifades. A la pàgina internacional, Vladimir Putin trenca el silenci i dona el condol a la família de Prigozhin i promet una investigació. El president rus defineix com un empresari talentós el cap de Wagner, mor aquest dimecres. I la bandera ucraïnesa torna a onejar Crimea en una incursió militar simbòlica. Coincidint amb la celebració del Dia de la Independència d'Ucraïna, soldats ucraïnesos han desembarcat a la península de Crimea, territori ocupat per Rússia des de l'any 2014, en una operació d'incursió ràpida.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Bé, sembla
que tampoc canvia el temps divendres, sol i calor, potser baixa un parell de graus la temperatura, això ja seria bo, i a la tarda una tempesta novament al Pirineu i Prepirineu, tot això preveient un gran canvi de temps que arribarà dissabte a la tarda, dissabte a la nit, amb tempestes, comença a baixar fort la temperatura i per tant diumenge ja refrescarà temperatures, diumenge que serien gairebé de setembre, baixen 8 o 10 graus a la costa, baixen 10 o 12 graus a l'interior, poden baixar 15 graus al Pirineu, per tant diumenge res de calor i de matinada o matí fortes tempestes localment amb aiguats.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres 25 d'agost de 2023. Esteu escoltant l'informatiu migdia de la sintonia de Ràdio Olot. Aquest divendres comencem parlant del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, que crearà un registre de finques amb iniciatives de conservació tant del patrimoni natural com de la biodiversitat. Ho ha anunciat aquest dijous al migdia en el conseller David Mascort en el marc de la seva visita a Sant Feliu de Pallerols. Tot i que és una tasca que una cinquantena d'entitats ja estan duent a terme, ara obre també les portes a particulars, a adherir-se i també a beneficiar-se de subvencions per tenir cura del medi natural. Ens dona més detalls en Gerard Puigdemont.
El Departament d'Acció Climàtica crearà un registre de finques amb iniciatives de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat amb l'objectiu que entitats i particulars comparteixin les tasques que realitzen en els seus entorns en relació a aspectes tan diversos com la conservació de boscos madurs o mantenir hàbitats d'espècies de flora i fauna, entre d'altres. En parla el conseller del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort.
Per primera vegada a la història tindrem un registre, un catàleg de totes les accions que s'estan fent arreu del país amb aquest objectiu. Segur que n'hi ha moltes més de les que tenim identificades i segur que n'hi haurà moltes més, però d'entrada que siguem capaços de visualitzar en un únic lloc tot el que es fa al país a l'entorn d'aquest gran objectiu, creiem que és d'entrada molt positiu.
En el darrer recompte, el departament té comptabilitzats gairebé 800 iniciatives d'aquesta tipologia gestionades per més d'una setantena d'entitats, amb una gestió estimada d'unes 40.000 hectàrees per tot Catalunya. El departament destina prop de 800.000 euros en la promoció i consolidació de la custòdia del territori i el conseller assegura que aquest registre ha de permetre dotar de més recursos a entitats i particulars que vetllin pel benestar del territori.
Això ens permetrà identificar totes aquestes iniciatives arreu del país i, per tant, serà més fàcil poder col·laborar amb elles, poder donar-los un cop de mà quan calgui o que puguin venir a diferents línies d'ajut que tenim al departament per accions d'aquestes.
Mascort ha presentat l'acció que s'aprovarà dimarts vinent aquest dijous a Sant Feliu de Pallerols. Els particulars i entitats que vulguin participar d'aquest registre hauran d'enviar una sol·licitud. El registre inclourà informació cadastral de la finca, la localització, el tipus d'iniciativa de conservació i la temporalitat de les mesures proposades.
I en la mateixa línia, les mesures restrictives per la sequera se seguiran aplicant arreu del territori català. Ho ha assegurat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, en la seva visita a la Garrotxa. Per Mascort, la prioritat ara és esperar pluges i omplir els embassaments. Es continuarà aplicant, doncs, la mesura d'excepcionalitat per sequera a la conca Fluvià-Muga. A la Garrotxa també fa dies que no hi plou amb intensitat i això fa que el riu segueixi pràcticament sense fer baixar aigua.
El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha descartat l'aixecament de les restriccions d'aigua que hi ha actualment. Tot i que amb la finalització del mes d'agost el volum de turistes baixarà arreu de Catalunya, el conseller ha assegurat aquest dijous en una visita a la Garrotxa que des del departament es basen i es basaran exclusivament en la quantitat de pluja caiguda i en les reserves d'aigua de cares a replantejar la fi de les restriccions.
Les restriccions s'han produït perquè no hi ha aigua, independentment dels usuaris que tinguem que utilitzen aquesta aigua. Llavors, mentre el règim de pluges no augmenti, mentre no omplim els embassaments, les restriccions es mantindran. Aquí la qüestió no és quants usuaris fan servir l'aigua, sinó quina quantitat d'aigua tenim.
Des del departament demanen a la gent continuar fent un ús responsable de l'aigua. Mascort també ha deixat clar que no hi haurà excepció i que les mesures tampoc s'aixecaran pel sector, per exemple, de la pagesia. A la Garrotxa fa dies que no plou amb intensitat i això es veu repercutit en el riu Fluvià, que continua amb aigua estancada i pràcticament sense circulació de la mateixa. Això afecta els trams més baixos del riu, com per exemple els de la zona de l'Alt Empordà, on fa unes setmanes es va decretar l'estat d'excepcionalitat a la conca del Fluvià i la Muga.
A Taife ja tenim la màxima
màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa amplia els seus serveis a la resta de la regió sanitària de Girona. Aquesta unitat atén problemàtiques diverses en què algun factor mediambiental afecta la salut de l'infant. Des que el circuit està operatiu a la regió sanitària ja s'han detectat fins a 6 casos. Les primeres consultes telemàtiques ja han servit per fer detectar problemes relacionats amb exposicions tant al plom com en l'amiant, entre d'altres. Informa Natàlia Moreno.
La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica que atén a infants afectats per un factor mediambiental des de l'etapa infantil fins a l'adolescència. La infància és especialment vulnerable a exposicions a materials com el plom, entre altres. A la Garrotxa, després de ja uns quants anys d'existència, la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica ara amplia els seus serveis pels professionals de qualsevol consulta d'atenció primària o centres hospitalaris de la regió sanitària de Girona. El pediatre de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa, Ferran Campillo, explica què suposa aquesta ampliació del servei.
Fins ara havíem pogut donar resposta a aquestes inquietuds, a aquests problemes de salut a la nostra comarca, aquí a la Garrotxa, i des de fa ja un temps anem rebent missatges informals d'alguns pediatres o de pròpies famílies, propis pacients, que ens traslladen el seu motiu de consulta, no? Ara, per fi, tindrem un circuit ja habilitat perquè qualsevol família pugui accedir a nosaltres amb les mateixes condicions que qualsevol altra especialitat mèdica.
Des de fa unes setmanes que el circuit està operatiu i es fan consultes telemàtiques, on ja se n'han rebudes de diverses sobre casos relacionats amb l'exposició al plom o a l'amiant. Segons Campillo, l'objectiu és donar eines als pediatres per assessorar el millor possible a les famílies.
Hem rebut consultes molt variades, no? Algunes relacionades, per exemple, amb sospites d'intoxicació per plom, algunes en relació a condicions de l'habitatge. Ens hem trobat amb casos que hi havia sospita que l'amiant, en aquest cas un component d'algunes taulades i d'alguns materials, doncs podia afectar també, pogués estar afectant la salut d'aquell infant en aquella família.
La Unitat Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa es va crear el 2016 i 7 anys després ja és una unitat de referència. A la PSU de l'Hospital d'Olot actualment hi ha una consulta de cribratge mediambiental a dones embarassades que s'anomena Full Verd. Després d'aquest pas endavant, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ja pot gaudir durant cada dia d'un pediatre de qualsevol punt del territori.
En matèria urbanística, l'Ajuntament de Ridaura millora el camí de Can Sabater. Després del temporal Glòria, part de les pedres i el fang del camí van anar a parar a casa d'un particular. Durant aquesta setmana ja s'han acabat les actuacions en aquest camí, que també és d'ús públic. Les millores s'han centrat en recol·locar les pedres i refer la pendent del terreny. Júlia Roca.
Després del temporal Glòria, que va fer estralls en diversos punts de la comarca, aquesta setmana s'han acabat els treballs de millora del camí de Can Sabater de Riudaura. Les fortes pluges van provocar que pedres i festes de fang acabessin a la zona d'una casa particular. L'anterior equip de govern, abans del d'aquest mandat, ja va començar els procediments per tal de millorar la zona i ara l'actual equip de govern ha tancat l'actuació. L'alcaldessa de Riudaura, Anna Vegas, explica que són uns treballs que eren necessaris per evitar molèsties als propietaris de la casa afectada.
Arrel dels aiguats del temporal Glòria, un tram del camí del Camp de Sabater, que és un camí que és públic, es va esllavissar i fa que el fang i les pedres caiguin a la casa d'un particular. Llavors s'ha procedit a l'execució de l'arranjament d'aquest camí, que aquesta setmana ja es finalitzarà, perquè quan hi ha aigua, hi ha tempestes d'intensitat moderada o forta, amb aquest particular els hi va tot.
El camí de Can Sabater de Ridaura és d'ús públic i s'ha aprofitat també per millorar-lo pel que fa a la recol·locació de pedres i la millora de la pendent per provocar que l'aigua hi circuli millor.
I llavors s'ha procedit, s'han recol·locat les pedres, se n'han posat de noves, s'han fortit, s'ha formigonat un tram, s'ha modificat també la pendent, de manera que quan plou i vessa l'aigua del terreny de dalt, doncs el camí faci de canal i vagi cap al carrer on hi ha un embornal gros que ja pugui engolir totes aquestes aigües.
L'Ajuntament de Ridaura ha tancat l'actuació aquesta mateixa setmana, que ha provocat que el camí de Can Sabater estigui en perfecte estat i pugui suportar grans pluges sense patir danys.
Margem per un moment de la comarca de la Garrotxa i repassem la resta d'actualitat de la demarcació de Girona. Els centres de submarinisme de la Costa Brava preveuen tancar una bona temporada, tot i que no es manté el boom que es va viure l'any passat, el primer de plena normalitat després de la pandèmia. La presidenta de l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics Costa Brava Sub, Miriam Prat, ha explicat que alguns centres no han tingut les xifres esperades perquè no ha continuat augmentant la demanda seguint la tendència de l'estiu del 2022. Explica que estan en xifres similars als de l'any passat i en alguns punts una mica inferiors, també perquè no han tingut un juliol amb massa bon temps a la mar, ha explicat la mateixa Prat. El sector aplica mesures per reduir l'impacte de l'activitat al fons marí i fer-la més sostenible. El fiscal vol que la causa oberta al conductor kamikaze que va provocar l'accident mortal a l'AP7 a la Jonquera, a l'Alt Empordà, quan conduïa contra direcció fugint de la policia francesa el 10 de juny passat, s'instrueixi per homicidi intencionat i, per tant, que el cas l'acabi jutjant un jurat popular. En un escrit presentat al jutjat, argumenta que el motiu de l'investigat per conduir en sentit contrari no va ser fruit d'una equivocació, sinó perquè duia 15,20 kg de marihuana i 1,32 de hachís al cotxe i no volia que l'atrapessin. Diu que s'havia de representar com a probable que pogués col·lidir frontalment amb un vehicle causant la mort d'una persona, com així va passar. La víctima era un home de 61 anys. I el fundador i exdirector del Festival de Peralada, Luis López de la Madrid, ha mort, segons ha confirmat el mateix festival, en una piulada. La Madrid va estar estretament lligat al festival a l'Empordanès durant 20 anys i va ser una peça clau en la projecció i posicionament del certamen a partir de la seva creació. Des del compte de Twitter del Festival de Peralada han volgut agrair la feina que ha dut a terme López de Madrid, persona estretament vinculada a diferents espais de l'òpera. Durant més de 20 anys va fer créixer el festival, convertint-lo en una de les ofertes culturals més importants de l'estiu a nivell nacional i internacional. Moltes gràcies, per tant, destaca el certamen. Tornem a la Garrotxa i obrim carpeta cultural, perquè 5 són les companyies internacionals que han participat aquests dies al 41è Festival Es Dansa a les Preses. Durant la setmana, les companyies d'Uruguai, Índia, Perú, Moldàvia i Uganda han participat a les nits Es Dansa i totes elles ja estan a punt per ensenyar els seus balls i les seves cultures a l'espectacle Danses del Món, que tindrà lloc aquest dissabte i diumenge a la nit. Des de l'organització destaquen la companyia d'Uruguai, amb la gran varietat de tangos que oferiran al públic.
Durant tota la setmana, fins a 5 companyies internacionals han estat fent estada a les preses en el marc del 41è Festival Es Dansa. Són la companyia Biòrica de Moldàvia, Minxà Zaman de Perú, Crane d'Uganda, Tango Julio Sosa d'Uruguai i la companyia Guru d'Índia. Totes elles, juntament amb l'Esbar Marboleny de les Preses, han participat a les nits Es Dansa i durant el cap de setmana es podrà tornar a gaudir de la diversitat de danses i cultura de fins a 4 continents a l'espectacle Danses del Món. Això ens ho explica la directora del Festival Es Dansa, Núria Feixes.
Feia molt temps que no teníem cap companyia d'Uruguai, per tant podrem veure tot el vessant de tangos d'Uruguai i per altra banda aquesta companyia de la Índia, no?, que també feia molts anys que no ens visitava i per tant és com redescobrir aquesta cultura.
Dissabte a partir de les 10 de la nit serà el torn d'Uganda, Uruguai, la Marboleny i Moldàvia i diumenge a partir de les 8 del vespre dansaran Índia, Perú i novament Moldàvia i l'Esbar Marboleny. Durant la setmana que ve es podrà veure per Olot Televisió el programa especial Danses del Món de dissabte. Serà, com sempre, una bona oportunitat de descobrir i redescobrir cultures d'arreu del món a través de la dansa i la cultura popular.
L'esport a Ràdio Olot.
Ens posem als quecs, entrem en matèria esportiva, en aquest cas relacionem l'esport i les festes d'altura, perquè precisament les barraques de les festes són un gran motor econòmic per a les entitats esportives. Clubs petits com el Sant Roc consideren que és una gran ajuda per fer front a les despeses de la temporada. El president de l'entitat, Toni Bosch, explica que són unes dates especials i on moltes persones del club s'involucren per tirar endavant la barraca. Aquest any, el club futbol Sant Roc tornarà a tenir barraca al Firal.
D'aquí uns dies, durant aquestes alçades de la setmana, estarem a l'equador de les festes d'altura 2023. Entremig d'actes arreu del centre de la ciutat, durant moltes dècades el punt de trobada han estat les barraques. Situades al Firal, són un dels punts neuràlgics de les festes i que serveixen de gran ajuda per a moltes entitats. Especialment ho és per a aquelles que són petites, com és el cas del Club Futbol Sant Roc. L'equip del barri Lutí té pocs ingressos durant la temporada i consideren que les barraques suposen la injecció de diners més alta durant l'any. El president del club, Toni Bosch, explica explica que les barraques signifiquen il·lusió i alhora benefici pel club.
Té molta il·lusió, una cosa que comporta és molta feina. Nosaltres som una entitat petita i, bueno, som poca gent, però, bueno, és una cosa que fa molta il·lusió perquè l'aportació econòmica que porta la barraca al club i a totes les entitats és, bueno, per nosaltres és primordial. Sense això no, quasi que no podríem, moltes coses no les podríem fer, vull dir, ens ajuda, es porta molta feina, però sabem que és per un bon objectiu que tenim, no? Que és fer funcionar aquest club.
Pel que fa a la part esportiva, el Club Futbol Sant Roc comptarà aquesta temporada amb una desena d'equips, entre ells el primer equip que competirà a Quarta Catalana, un club de barri que, segons Bosch, té corda per estona i que aquest curs es troba en una bona situació pel que fa a nombre d'equips.
Bé, aquest any anem bé, anem a Quarta Catalana, ja hem començat fa 3 setmanes, bé, tenim un bon equip, bueno, de Quarta Catalana. I després, bé, a la mainada tindrem fins a 10 equips, calculem més o menys, ara s'ha d'acabar de veure ara quan comencem, però entre 10 i 11 equips de mainada, que vull dir, això és el que també ens fa més il·lusió, de tirar el futbol base endavant i que tota la mainada del barri, d'Olot i d'on siguin, puguin venir a jugar allà amb nosaltres.
El Club Futbol Sant Roc i 7 entitats més d'Olot tindran una barraca en aquestes festes d'altura que començaran el proper 6 de setembre.
I ens llancem a la piscina per parlar de l'equip infantil del Club Natació Olot, que tanca la temporada amb bons resultats. Fa menys d'un mes van acabar el curs al Campionat d'Espanya. Després d'assolir les mínimes al Campionat de Catalunya, la majoria de nedadores de l'equip van debutar en una estatal. La temporada de l'equip infantil de natació del Club Natació Olot arreprendrà les properes setmanes.
El planter del Club Natació Olot puja amb força. Aquesta darrera temporada ha portat bones notícies al club, com per exemple els resultats de l'equip infantil. Després d'assolir grans marques al campionat català, l'equip va tancar la temporada disputant el campionat d'Espanya. Aquesta competició va ser el debut en un estatal de les nedadores Blanca Codony, Núria Pons, Berta Santos i Anna Sidera. A més, la nedadora Berta Nicolau va aconseguir la 8ª posició en 50 metres lliures, entrant en el top 10 de la prova amb aquests resultats. Una de les nedadores, Blanca Codony, parla sobre la participació al campionat de Catalunya.
Va estar bé i també ens vam animar molt entre tots, i si algú sortia bé o malament, doncs ens ho parlàvem, i si algú sortia bé, doncs ho animàvem, i va estar molt bé.
La temporada de l'equip infantil del Club Natació Olot ha comportat grans hores de treball a la piscina, que s'han transformat en resultats com els de la mateixa Blanca Codony, que va fregar el top 10 de l'estatal en 3 de les disciplines, 50, 100 i 200 metres lliures. Codony remarca que en cada inici de temporada costa agafar el ritme.
Al principi, doncs, costa més perquè portes un mes que no has entrenat ni res, però llavors ja vas agafant ritmes i vas millorant i els entrenos ja t'hi vas esforçant més i dona resultat.
Amb la finalització del Campionat d'Espanya Infantil acaba també la temporada competitiva dels nedadors infantils de la secció de natació del Club Natació Olot.
Doncs amb natació tanquem l'informatiu migdia d'aquest divendres 25 d'agost de 2023. Recordin que poden seguir l'actualitat més pròxima a través del portal web Minut a Minut, garrotxadigital.cat. Els serveis informatius de Ràdio Olot tornem a partir de les 3 amb els butlletins habituals horaris i amb tota la informació de la comarca. Gràcies un dia més per la seva confiança i que acabin de passar molt bon divendres. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.